Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Deu minuts passant de les 12 del migdia, tercera i última hora del Sant Cugat a fons. M'estimes, m'estimo, t'estimo. És l'espai que fem en companyia de Verònica Bronstein de l'Institut de la Infància. Molt bon dia, Verònica.
Hola, bon dia, Carme.
Què tal? Com estem?
Molt bé, avui molt bé acompanyada.
Aprofitant aquesta temperatura tan agradable que sembla que ha començat l'estiuet de Sant Martí, no?
Ai, sí.
Avui tothom està comentant el mateix, no? Fa una mica de calor, fa una mica de calor, i és veritat que es nota que han pujat les temperatures. Però vaja, d'aquests canvis parlarem amb els nens, però no en referència a les temperatures, no, sinó en referència a les edats.
També una mica de les temperatures, perquè hi ha una mica d'hormona també que puja temperatures.
Una
però
mica.
Sí, però no exactament de la temperatura ambiental, que també puja a les cases quan els nens sí estan atravessant aquests moments així com de crisis vitals. Sempre parlem dels adults, no? La crisi dels 40, la crisi dels 50. No parlem de les crisis dels nens. I sembla que les vivim, les patim, no sabem què passa, però ens oblidem que ells també tenen dret i tenen raons per sentir-se en crisi vital.
Hi ha unes edats concretes que s'associen a una edat de crisi per una sèrie de circumstàncies. I avui les intentarem analitzar i les intentarem posar allò a la pissarra perquè les vegi tothom. Perquè sí que serà el que deies tu, que en els adults tenim molt clar que hi ha unes edats ja a la maduresa que que et comences a plantejar coses i que et trobes així una mica més estrany de l'habitual, però que en els nens no tenim allò massa controlades. I per fer-ho, avui t'has portat una convidada per parlar exactament d'una etapa de les primeres en què ja es produeix una crisi amb una curtíssima edat,
sí,
no? Es tracta de la Diana Comas. Molt bon dia, Diana.
Hola, bon dia.
La Diana és directora de l'Escola Bressol Sol Solet de Sant Cugat, i vosaltres teniu prevista una xerrada per pares i mares per parlar sobre aquest tema, no?
Sí, demà divendres a les 5:30 de la tarda a l'escola farem una xerrada explicant doncs una miqueta aquesta adolescència dels 2 anys, no?, que sembla que porta tant de corcoll aquests pares amb aquestes rebequeries, amb aquestes... Els 2 anys comencem ja amb l'edat del no, les primeres rebequeries, i els pares queden molt desconcertats, no? I sempre doncs és una demanda que tenim a l'escola, i la fem cada any. És obert a tothom, qui vulgui venir, convidats estan al Sol Solet.
Quants canvis en tan poc temps? Perquè, clar, quan neixen ja estàs esperant que arribin els 3 mesos, que és quan diuen que ja comences a veure canvis. Després, una mica més endavant, quan ja de la postura horitzontal doncs comencen a posar-se drets, a tocar tot, a tenir curiositat. Però, clar, és que no passa gaire temps més i arribem a aquesta edat dels 2 anys que dius tu que ja es comença a fer una mica més feixuga la feina.
Sí, bueno, els 2 anys és un moment de molts canvis per un nen. Clar, un nen ja comença a tenir... passa de no haver parlat amb els seus pares més que seguint ordres i a començar a dir petites paraules amb un anyet de papa, mama, aigua, i fer-se entendre alguna cosa, a començar a expressar sentiments i a començar a parlar amb els pares, i que a més els pares l'entenen. Això què fa? Doncs que dona que els pares donem uns poders amb aquest nen de decisió. Comencem a raonar, a dialogar amb aquests nens, no? I si volen arròs, si vols el iogurt, si vols l'arròs amb tomàquet, sense tomàquet. I estem donant una sèrie d'eines amb aquests nanos que no controlen. Aleshores, el fàcil és dir no, no? I a vegades és un no sense cap tipus de control, eh? I es van dient que no, que no, que no. I dius, vols una piruleta? No. I després pensen, ah, sí, sí, la piruleta sí que la volia, perdona. Però realment no tenen un control sobre aquesta. És una manera de començar a expressar que, a més, desconcerta molt els pares. fas ja, si jo faig una rebequeria, aquells pares que a vegades estan més pels estudis del germà gran, o per un bebè que acaba de néixer, perquè als 2 anys molts ja tenen germanets petits, doncs resulta que aleshores jo faig una gran rebequeria i els pares, oh, estan per mi, què et passa, i què tens, i t'atenen, i bueno, no pateixis. Per la qual descobreixen com una arma, no?, de cara als pares, que els pares al principi és difícil de controlar, perquè clar, ells tampoc tenen un control absolut, no?, comença una plorada que pot durar... Aleshores és una manera que ells criden aquesta atenció per part dels pares i ja se senten importants, clar, és un moment també on hi ha una presa de decisions, ja saben a què volen jugar, a què no volen jugar, ja saben... tenen ja una sèrie d'opinió, no?, comencen a tenir una opinió, però clar... És molt descontrolada, aleshores. Això és una miqueta el que passa amb aquestes edats.
Mm. Jo crec que una mica el problema dels pares és que no ho assumim com una crisi que tenen els nens i que a partir d'aquí ja enfoquem malament potser el nostre paper. Vull dir que ja no fem el que correspondria fer com a pares.
Clar, perquè és un moment, a més, que ells comencen a tenir una percepció de si mateixos, d'identitat, que abans no tenien. O sigui, un nen quan neix és un prematur, tots els nens, perquè els mamífers quan neixen tu veus que un cadell ja va i s'alimenta ell per si mateix, però un nadó humà no pot desplaçar-se. O sigui que necessitaríem un embaràs de 18 mesos per començar. Clar, més o menys estem aquí. Clar, és el moment que els nens comencen a dominar el llenguatge, a dominar el cos, a dominar les relacions socials i a sentir-se una mica com... Abans eren un sac d'ossos i un cos que no dominaven, ara ho dominen. I clar, comencen a descobrir que tot això, no?, autoafirma molt. Clar, quan tu tens aquesta autoafirmació, també tot això comporta una crisi, no?, en relació, perquè no senten que tenen la dependència que tenien abans. Tu ja no necessito dels adults, en principi, no? Jo, una mica el que després passa, per això la Diana diu molt bé, no? És una primera adolescència, perquè és com si sembla que jo no necessito, però clar, et necessiten més que mai, perquè si no es desborden, no? Les rebequeries són una mica el que deia la Diana, això.
Clar, quan un nen entra en crisi, quan jo m'enfado, si nosaltres som adults a vegades i t'enfades, i en el moment que tu estàs molt enfadat, és impossible controlar a vegades el moment de dir, bueno, ja està fent un pensament i dir, paro. Pues un nen de 2 anys li costa molt parar. Aleshores, els pares que fem moltes vegades intentem parlar amb ells mentre estan en aquell moment. En aquell moment no es pot raonar amb un nen, s'ha d'esperar, tenir calma, tenir un moment de relaxament i dir, bueno, això passa perquè tot passa. I quan passa, parlem amb ell, m'analitzem i diguem, a veure, què ha passat? Per què t'has enfadat? I què has aconseguit amb això? I per què estàs trist? I per què? Bueno, aquí té molt a veure tot el tema de la intel·ligència emocional. És un moment ja molt bo per començar a treballar tot a... Tu què penses que la mama, quan tu et veu així, la mama es posa contenta o es posa trista? I el nen a poc va analitzant i aprenent a dominar aquestes emocions. Totes les emocions són bones, totes les emocions porten a llocs bons. Aleshores, l'important és saber-ho canalitzar i saber-ho portar cap a llocs positius. Clar, és un moment... és una crisi, jo sempre els dic als pares, necessària. És una reafirmació del jo. Per tant, si aquest nen no busca la seva pròpia identitat i reafirmar el seu paper a la família i a l'escola i a tot arreu, de dir, eps, ojo, que jo ja sé qui sóc i aquí estic jo. És important que ho facin. Home, no és una etapa, segons, perquè hi ha de tot, Hi ha nens que la passen sutil, no?, com l'adolescència dels grans, no?, que a vegades dius, ui, però ha passat l'adolescència? I hi ha altres que no, hi ha altres que és un... Ui, cada dia, i rebequeries, ja està, sembla que ho tenen calculat, Quan m'aixeco em faig una per vestir-me, després em faig una altra per esmorzar, després una per entrar al col·le, després...
I té els pares, vaja, mortificats. Els
pares estan allà ja esperant, dir, ai, què podem fer? Perquè ja ens ve la de l'esmorzar, no? I aleshores, bueno... A vegades, al parlar una miqueta abans, a dir, ara anirem a esmorzar, mira, avui per esmorzar toca tal, amb tal, amb tal. Per això ja el nen es fa la idea, diu, ah, bueno, ja entra, no? Ja van entrant. Aleshores, és molta paciència. Però és una etapa positiva. L'han de passar els nens. És important que la passin. És important que reafirmin la seva pròpia personalitat. Per tant, paciència, comprensió i moltes estratègies molt creatives per
portar. I Diana, no hi ha un manual perquè no. tots els pares puguin saber quines són les pautes per passar aquesta crisi dels 2 anys, és sinó que és molt personal i en funció de cada criatura.
Clar, no? Cada família és cada família i cada nen és cada nen i cada no és el mateix a un nen, jo què sé, un germà mitjà que li acaba de néixer un germanet, que a més la germana gran doncs, és molt bona o molt especial amb alguna cosa, que aquest nen queda com un paper una mica desdibuixat, cosa que el nen s'ha de fer veure. Per tant, l'adolescència dels 2 anys li va que ni pintada, per uah, què estic jo? Si la gran és la bona esportista i el petit és el bebè, jo sóc el que munta el pollastre. Ja està, ja tinc un paper a la família. No és el mateix això que al revés, un fill únic, que tal, que està molt per ell, que... Aleshores, a vegades uns germans, que són molts i entre els més grans es cuiden els més petits i queden com molt cobert. Cada família és un món i també les mares... tenim una paciència limitada, una manera de fer limitada, i aquí és molt creatiu i pot inventar estratègies creatives doncs, a l'hora de vestir-se, que sol ser a vegades matins, a vegades una mica de dir, ai, posem els calçotets al cap, ai, no, que al cap no van, que al cap... Clar, això ja fa girar la truita. O, a vegades, hi ha altres pares doncs, que prefereixen més d'això, anar anticipant, anar dient, mira, ara ens hem de vestir perquè hem d'anar a l'escola i començar a raonar amb ells. Estratègies, moltes, tantes com famílies. És important ajudar els pares a trobar la seva pròpia estratègia per portar aquesta etapa amb tranquil·litat i que passa, que tot passa. Els 4, 5, 6 anys no continuen així, Ja s'han reafirmat, ja saben qui són, Ja hi ha un moment de certa calma, Verònica?
Clar, la qüestió és observar si això permaneix o si s'atura, no?, dins d'un terme. I també si està relacionat amb un fet, com deia la Diana, no?, el naixement d'un germà, evidentment, marca a una criatura. És un canvi, és un terratrèmol per a una criatura. I el que nosaltres, per exemple, veiem a consulta, la major part dels nens que consulten, per exemple, són els germans més grans. Són els que més reben emocionalment. És el que més pateix la pèrdua, no?, de l'atenció. Els que venen després, reben l'atenció que la família pot donar, però aquest gran... I clar, és normal que també tingui una reacció, no?, una rabequeria o una reacció, i més si està en el moment. Després, clar, ja no toca, no? Uh-huh. És el que marca.
I en aquesta sessió que feu demà, Diana, doneu eines perquè els pares i mares...
Aquestes xerrades sempre m'agraden molt, perquè començo com jo explicant el rotllo, bim, pam, 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 amb diapos i tal i qual, i acaba sent... una catarsis de pares. Ja comença a dir, doncs a mi em passa que tal i que qual, i potser no sóc jo que li contesto, és una altra mare que diu, doncs a mi em passava i ara faig allò, i és el que a mi m'agrada, és quan me sento i escolto i aprenc moltíssim d'aquests pares que venen i t'expliquen, doncs a mi, mira, em passava això, però amb la gran ho vaig solucionar així, i amb el petit, mira, de tal manera, i a vegades uns pels altres... Uh-huh. I a vegades jo sempre tinc una mica la idea de que quan un problema o alguna situació es parla, només el fet de parlar-ho ja millora. Això ho hem comprovat 1000 vegades. Tenim un nen que potser ve trist a l'escola al matí perquè el moment de la separació li costa. Només el moment en què la mestra se senti amb la família i diguin, a veure, què passa? Com tal? Com qual? Només el parlar-ho. Aquell nen, com intueix que allà totes les parts s'han posat a la una... I aquell nen comença a canviar l'actitud. Els pares també venen molt més relaxats. Aleshores, el fet de que tothom estigui relaxat, que s'hagi posat les cartes sobre la taula, això als pares els dona una tranquil·litat que precisament per l'adolescència dels 2 anys fa molta falta. Perquè aguantar una rebequeria, a vegades són 10 minuts, però a vegades hi ha rebequeries d'una hora. Un nen, i allò és una cantarella que pim, que per molt que et diguin, aguanta. Que, clar, sí. Si aquell nen t'està fent un drama per cridar-te l'atenció i l'adult per els papers i davant meu tinc un pare que no crida, que es caga, i gesticulant, i no és que... Ostres, però el nen allò és un teatre increïble. O sigui, no només aconseguir l'atenció dels pares, sinó que a sobre els pares li estan fent una obra de teatre per ells a soles. Ostres, troba una eina fenomenal, Saps? Important que aquestes rebequeries, que són actituds que els adults no volem que repeteixin, no funcionin. No han de funcionar. Han de funcionar quan els nens estan bé, carreguem-los aleshores de reforç positiu. Primer dia que aquell nen es vesteix i no munta el número, oh, molt bé, ets fantàstica, posaré un gomet, m'ajudaràs a fer el sopar. Reforcem positivament. Ara ho has fet bé. Ara ho has fet molt bé. Ara estic molt contenta. En el moment que estan fent alguna cosa molt malament, si a sobre aconsegueixen que l'atenció es centralitza a tota la casa, a vegades és tota la casa, que la mare va al pare i li diu, oh, jo ja no puc més, eh? Ves tu, ves tu. Ja ha tingut l'espectacle del pare, l'espectacle de la mare. A vegades la germana que diu, ja vaig jo que el distrec, i tampoc. Aquell nen diu, mare meva, avui el teatre és amb personatges i tot. Aleshores, bueno, importa una miqueta això de dir, passem la crisi, aguantem aquí, i quan ja ha passat, parlem-ho. I quan l'actitud no repeteixi i sigui bona, reforcem positivament, que és la millor teràpia que hi ha, és el reforç positiu amb nens petitons.
Bé, jo afegiria, a mi m'agrada el reforç positiu, a mi m'agrada molt el que la Diana ha dit també de posar paraula, no? Perquè si no també ens acostumem a que sense el reforç positiu no podem funcionar, que està bé, eh? Hi ha moments que això ajuda molt, però a mi m'agrada el que has dit també del fet de posar paraules, de poder parlar, no com una catarsis només de parlar, sinó no com una pluja de paraules, sinó com una comprensió de qüestions més internes que de vegades estan com obstaculitzant, no? Tenim ahí com uns enquistaments de no sé si es diu enquistaments en català. Bueno. Sí. Tenim ahí com unes dificultats, no? Internes que fan que les reaccions, els impulsos de vegades, no? Surtin cap a fora i tu ni te n'adones el motiu. El fet de prendre una estona, de poder pensar què és el que està passant, no? A veure, que ho vinculem amb coses de fora, ho vinculem amb coses de dins, què passa, i pensar-ho i posar-ho també cap a fora i compartir-ho, jo penso que també és una molt bona eina.
L'altre dia vau fer una formació a l'Institut de la Infància molt bona, on parlàveu sobre les emocions, sobre un llibre que es diu Emocionari.
Ah, sí.
I em va agradar molt el punt, perquè és una mica el que diu ella, sí. El fet de que els nens tinguin un llenguatge ric a nivell emocional dona pistes als pares per saber què està passant. Els nens coneixen quatre emocions. Estic trist, estic content, estic enfadat i para de comptar, i tinc gana, i tinc set. El fet de que tinc por, em fa vergonya, tinc angoixa, és a dir, no són les mateixes emocions. El fet de que un nen pugui venir, és que em fa vergonya. Tu ja saps allò. Vergonya no és por. Vergonya no és estar enfadat. Però un pare, des de fora, pot semblar que la reacció d'aquell nen... Fan com un posat, com d'enfadat.
Com un rebuig.
Com un rebuig que dius, estàs enfadat, però per què t'has enfadat? No, no és enfadat. Potser és una vergonya. Potser és una angoixa. Potser és una timidesa, és una altra història. I el fet que sapiguem posar noms a les emocions, als adults, ens ajuda molt, ens dona moltes eines.
I el nivell de patiment també de les criatures, aquí que parlem una mica des de la pell dels nens, no? No és el mateix sentir vergonya que sentir tristor.
Exacte.
I sí que és important. I aquesta edat és un moment de llenguatge, no? I està bé. Sobretot també als pares, no? Avui em sento d'aquesta manera. O avui no facis això perquè avui estic d'aquesta altra manera, no? També els pares poden donar prestat un vocabulari que pot ajudar. I després, clar, aquestes criatures van creixent...
I amb més edats crítiques.
I clar, per què? Perquè, per exemple, clar...
Però seria... et sembla, sí. Verònica, farem una cosa, perquè hem estat parlant d'aquesta curta edat dels dos anys, d'aquesta primera crisi que ens ha estat comentant la Diana. I hi ha un tema musical dels Pets, que és un balset, que comença la seva lletra dient "Nin rondinaire, petit dictador". Us sembla que posem una mica de...
Il·lustrarà.
De música i continuem després.
Molt bé. Nin rondinaire, petit dictador, sempre trencant la son. Ratolinet rinxolat i rumbós, em fa somriure amb el cor. Em vaig prometre no fer-te cançons per no semblar que rincó, però no comptar
sentit embafat de petons, sempre emprenyant-me quan vols. Tras de baldufa, sucret esponjós, m'has transformat en badà. Em vaig prometre no caure en el joc de fer de pare ofenós. Però quan t'arrales aquí a la falda, fas que em desfaci i oblidi la resta del món. Passat a un altre cos, mort de vergonya, diguis Antonia, que una vegada tu pare et va fer un balset dolç.
Nin Rondinaire, petit dictador, sempre trencant malasson, ratolinet rinxolat i rums, em fa somriure amb el cor. Em vaig prometre no fer-te cançons per no semblar que rinclo, però no comptava amb la teva cara de nen consentit, embafat de petons. És una mica la lletra d'aquesta cançó dels Pets, aquest balset que acabem d'escoltar, ja que parlàvem dels nens, i en aquest espai del M'estimes, M'estimo, T'estimo, ens agrada sempre buscar doncs algun tema musical que pugui il·lustrar, que serveixi, perquè els nens també són motiu, no?, de peces com aquesta. Hem parlat, de fet, amb la Diana Comas, que ens continua acompanyant, d'aquesta primera crisi dels 2 anys, però, pares, paciència, perquè encara falten algunes edats més per continuar patint. I no caldran gaires anys més, perquè ens situem en la següent etapa, que arribaria en els 5-6 anys, no, sí. Verònica?
Abans de tot, Carme, hi ha un llibre, és com un conte, que porta el CD, i és un conte il·lustrat preciós d'aquesta cançó, d'editorial La Galera, crec que és, i crec que es diu Balset, el Balset o Balset.
Balset, sí.
Preciós, o sigui que és un molt bon regal per quan neix un nen, perquè parla d'aquest sentiment que no és molt popular parlar, no? De la mirada del pare en relació a aquest nen que comença a convertir-se, no?, en una mica de... un protagonista de casa.
Un petit dictador, diu.
Un petit dictador, sí. Sí. Bé, aquest nen que està amb els 2 anys, amb la identitat, no?, que comença a créixer, i tenim sobre els 4-5 anys un moment també de crisi vital, perquè té a veure amb la consolidació o l'entrada a un procés de consolidació de la identitat sexual. I sobre els 4-5 anys els nens tenen una cosa que es diu complexa d'Edipo. És un moment molt divertit, però també és un moment
delicat,
de molta angoixa, de mals somnis moltes vegades, clar, perquè tot això remou molt a nivell de l'inconscient del nen, i l'inconscient produeix els somnis, i de vegades tenen que ha matat el pare o que s'ha mort la mare, no? Tot aquest moment dels 5 anys és un moment també de molt patiment, molt ric, perquè juguen, tot el joc simbòlic, és molt maco, però també els nens estan en un moment de construcció interna a tot el tema de la sexualitat infantil, de tocar-se, d'explorar-se, de tot això també en aquest moment. I després hi ha un moment, tant aquest com l'altre que ara parlaré, no són moments de crisi vital popularment coneguts. Això és una mica l'experiència i l'observació que jo faig, i que m'agrada incloure tot això, perquè passa una mica desapercebut aquesta edat, no? És com si entre l'adolescència i els 2 anys, com si no passessin coses, però passen. Sí. I sobre els 7-9 anys hi ha com una decepció molt gran en relació al món dels adults, no? Començar a veure que tot això, que les creences que tu tenies, es cau tot aquest món, no? El tema del ratolí, Pérez, els reis, el caganer, tot això, bueno, comença com a desfer-se aquest món fantàstic, no? La fantasia dels infants, que era tan important en la seva vida, i comença com, clar, et quedes com si m'han canviat el món, no?
M'han enganyat, no?
Totes les meves creences, és el que li pot passar a un adult quan té una situació d'infidelitat molt forta, no? I de cop, tot això que jo m'imaginava, que jo creia, els valors que jo tenia, és com si tot això s'hagués anat a un altre món. Mm. I després tenim l'entrada a la pubertat, que aquesta per mi, fins i tot, és abans de l'adolescència, i jo penso que és la més forta. És un moment que Kafka l'ha definit molt bé a la seva Metamorfosi, que és un conte molt curt, i jo recomano perquè es nota, no?, la vivència que té un nen d'aixecar-se un dia i trobar-se que té pèls al cos, o que li ha crescut una part del cos que no controla, i o les nenes amb la regla, evidentment, és un canvi, clar, és molt gran, i tot això també és un moment de crisi. I els pares, com que de vegades encara estan a primària, no són adolescents, no se n'adonen de la importància que aquest moment té, no? Perquè és un moment, si per una dona la menopàusia, per exemple, és un moment delicat, per una criatura que no té la informació, per més que tu li hagis explicat què passarà, una altra cosa és quan tu ho veus al teu cos i no saps quina limitació tindrà això, fins quan aquest cos estarà. Nens, per exemple, que fan un creixement d'alçada i no s'aturen, i aquestes criatures es desesperen perquè... clar, això quan s'aturarà, no?
S'espanten.
Clar, és una sensació de em puc convertir en un monstre, perquè jo això, aquestes mans jo no les reconec, i el moviment del cos jo no ho domino. O sigui que és un moment que els pares han de tenir molta paciència també, que és abans de l'adolescència.
La preadolescència. Però que abans jo no havia sentit mai parlar de la preadolescència, vull dir, l'adolescència sí, val, començaves a tenir grans a la cara, això, et començaven a sortir els primers pèls, el pit ja se't començava a créixer, i sí que veies aquesta revolució, aquesta transformació, que ja et deien, estàs en l'adolescència. Però és que ara ja portem un temps que parlem de la preadolescència. Mm.
Perquè, a més, els canvis s'han avançat, o sigui, ja els metges ho han comprovat, això està molt investigat, que de vegades diem en broma, són los... com es diu això?
Les hormones.
No, el iogurt, el postre aquest, el petitó...
El lactimel.
No,
el petit suís.
El petit suís.
Sí, són la generació del petit suís, no? Alguna cosa han menjat que ha fet que tot això, bé, no només el que han menjat, el món, no? La natura, tot està en canvi, no?, en relació a generacions anteriors, i estem segurs que tot això ha comportat que l'alçada de la gent és més alta, els canvis comencen abans, amb la qual cosa, clar, els nens que 9 o 10 anys estaven molt tranquils a la nostra generació, ara estan fent canvis físics d'una manera que, clar, no tenen ni temps, no?, com ni d'adonar-se del que passarà. I a més també amb un canvi que les mares semblen adolescents i les nenes es vesteixen com adultes.
Sí, anem una mica al revés.
Tot això comporta també que emocionalment, mentalment, estem una mica confosos, no?, tots. Sí, a la vegada.
Que veus nens amb molta alçada, arriba un moment que és molt divertit perquè tenen les mans molt grans, els peus molt grans, però el cos esquifidet.
I la veu encara no ha canviat.
I dius, ostres, i no creix tota la mateixa alçada, no? Però de cop continuen sent nens. Continuen pensant en jugar. I són nens que a vegades et fan 1,70 m, 75, 80, i estan pensant en jugar. I dius, clar, físicament, dius, però com... És que encara són nens. I això és una mica complicat de gestionar, a vegades, de cara als pares, de cara als grans, perquè tu ja el tractes com un adult, el que dèiem amb els nens de 2 anys, no? Tu ja els estàs donant una sèrie de no?, de dir, bueno, doncs mira, això, ja ets responsable, ja ets gran, ja ets tal, i potser te'l trobes encara en un dia amb un raconet amb els soldadets de plom, i dius, xiu, amb els Madelmans, no?, que dius, ui, què ha passat, però tu no eres gran, com és que ara, eh? Que Això també crea certa incertesa, i també de cara als nens, també, a vegades aquesta presa de decisions, també a l'adolescència és com, ah, doncs ara fumo, i després, ai, no, doncs no fumo, ara vull un no sé què, ah, no. És també un moment de molta incertesa i de molta paciència per part dels pares, també.
Que coincideix, ja parlarem un dia especialment del tema d'adolescència i portarem un expert que col·labora amb nosaltres sobre aquest tema, però, clar, coincideix, i ho deixem una mica obert el tema, coincideix amb els canvis que també la mare i el pare tenen a nivell del niu que està buit, no? Comencen a deixar el niu, i també tots els canvis hormonals que la dona té, sobretot la dona, però l'home també. O sigui que quan el nen comença a pujar, no?, en tot el seu esplendor, els adults, els pares, comencen a tenir una baixada.
Sí.
I això també no és fàcil. O sigui que no tot està de la banda dels fills, no? També nosaltres carreguem amb les nostres motxilles i tot això
s'ha de saber portar. S'ha de saber portar. Molt bé, doncs avui segurament molts hem descobert aquestes edats crítiques, els hi hem posat allò límits aproximadament, i hem analitzat el perquè d'aquesta situació que es produeix, com ens comentava la Diana, als 2 anys, aproximadament la primera, després als 5 i 6 anys, als 7 i 9, i hem arribat fins a l'adolescència, que tractarem una mica més a fons un altre dia. A la Diana Comas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres per convidar-me.
I haver compartit aquesta estona. I a la Verònica ens veiem d'aquí 15 dies.
Sí, parlarem, ja estarem amb el Petits Grans Llibres ahir.
A prop.
Recordem que tindrem tota una programació de ciutat que comença el 14, a biblioteques, a Casa de Cultura, a l'Auditori, amb una programació 03 fantàstica, i que la setmana vinent presentarem a premsa el que serà la capsa de bombonets. Serà una joieta aquest any, el 28 i 29 de novembre, a la ciutat, en un lloc que és és una passada. Estem molt il·lusionats, amb una etapa nova de creixement, molt consolidat i amb una programació que serà preciosa. O sigui que molt, molt contents. Ja la propera el proper programa ja parlarem, i aquesta setmana es presentarà.
Molt bé, doncs ja queda poquet per aquesta cita amb els Petits Grans Llibres. A les dues, moltíssimes gràcies, i fins d'aquí 15 dies, Verònica.
Sí, bon
dia.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Sant Cugat a fons.